La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Abrimos la edición con la buena noticia de que Apunt, la nueva televisión pública valenciana, ha iniciado sus emisiones el pasado 10 de junio. ¿No es así, Josep Martínez?
Doncs sí, des de Radio Clara, des de Aldeu de Santa Teresa, els mitjans de comunicació modestos, autogestionats, nascuts de la societat civil, no podem més que felicitar-nos per l'arribada de Apunt Televisió. Realment era una anomalia, no tindré mitjans de comunicació públics avui en dia, en el segle XXI, és imprescindible per a qualsevol país, i més encara per al País Valencià, un país que encara estem fent, tindré al seu abast això, mitjans de comunicació públics, veraços i de proximitat. És veritat que la primera etapa fou molt decebedora, l'etapa de Canal 9, i que ja sabem com acaba el projecte després que el PP se l'apropiara per al seu ús particular. Ara, amb l'inici de les emissions de la televisió, que s'uneix a la ràdio i a la web, que ja funcionaven des de fa uns mesos, esperem per fi tindre continguts de qualitat, tindré per fi una finestra més per a veure el món i alhora mostrar al món que fem els valencians i les valencianes dia a dia.
En el programa d'avui començarem amb una entrevista a càrrec del company David Estal. Amb ell parlarem del barri de Sant Marcelí. Després continuarem amb músiques d'un país clandestí, amb Adelí Martínez. Per acabar, Josep Martínez, amb la programació que podem trobar al carrer Volta en els pròxims dies. Comencem amb l'entrevista. Bona vesprada, David.
Bona vesprada, Rosa. Avui tenim a dos dels autors d'un llibre molt particular que versa sobre un dels barris del sud de la ciutat de València, Sant Marcelí. Per als qui no el conegueu, Sant Marcelí es troba al sud de València, és un barri que la seva associació de veïns ha complit el 2016 40 anys, igual que altres associacions de València com Nazaret, Benimaclet o fins i tot ara Patraix. Són barris perifèrics, són barris que naixeren com a barris obrers i que en la seva celebració han volgut editar aquesta publicació. Tenim avui a Tono Vizcaíno i a Aida Vizcaíno, que conjuntament amb Yaiza Pérez són els autors d'aquest llibre. Bona vesprada, Tono.
Bona vesprada.
I bona vesprada, Aida.
Bona vesprada.
El llibre es titula El barri que vam imaginar, cartografia de la lluita veïnal a Sant Marcelí. Per què aquest títol en primera persona del plural i del passat?
És una idea que traguerem de la manera en què l'associació mateixa s'ha comportat a l'hora de concebre el barri. Ells, en els 80, van imaginar quin barri volien i a partir d'ahí van definir quines eren les línies d'acció, i ens va parecer que era una idea molt interessant i molt bonica també, de quin era el barri que somiàvem i el que han aconseguit. Aleshores, volíem donar-li aquest punt personal, de primera persona de l'associació. I la part de cartografia és perquè és un llibre que és més com una guia, una cartografia, que un llibre a l'ús, una crònica.
De fet, aquest és un encàrrec de la pròpia associació de veïns, no?
Sí, perquè ells van complir 40 anys i volien fer un llibre que no fos una crònica habitual. I per això van contactar en sociologia. Sabien que els sociòlegs fan coses diferents, però no sabien el què. I l'equip van començar a treballar i conforme van veure la informació vam donar-li forma fins a esta guia estranya o exòtica tal volta, per a parlar de la lluita veïnal.
Heu anomenat en un parell d'ocasions ja guia. De fet, al darrere del llibre diu llibre guia. Què vol dir exactament llibre guia? Jo he trobat al llibre un mapa, un índex no convencional també, en unes localitzacions. Conteu-nos un poc sobre l'estructura del llibre.
El llibre el plantegem com una guia per dos motius principals. Per un costat, perquè entenem que el tema del moviment veïnal és un tema no molt atractiu a priori, menys per algunes generacions més joves. Aleshores, presentar-lo com una guia era una manera de donar-li un aire diferent. Però al mateix temps partíem del fet de que Sant Marcel és un barri prou desconegut. Aleshores era jugar en la idea de la guia per conèixer el barri i conèixer-lo des del punt de vista del moviment veïnal, és a dir, conèixer la ciutat d'una manera diferent.
I l'enfocament per a aquesta guia, Aida, perquè m'agrada molt també llegir Comunitat Santmarcelinenca. O sigui, heu fet d'un substantiu, d'un nom propi, un adjectiu i fins i tot quasi, per com està enfocat, una virtut positiva, no?, d'una manera de lluitar en la ciutat i de barallar i de reivindicar. Per què aquest enfocament positiu?
Òbviament que és un encàrrec de l'Associació de Veïns, òbviament, i havíem de reflectir això, però també nosaltres treballem des del punt de vista posicionament públic, des de l'arqueologia o des de la sociologia. Per a nosaltres els protagonistes són els verdaders protagonistes. No és l'administració, no és la gran història, no són les normes o no són els grans plans, sinó la gent anònima que normalment és la que realment és la protagonista. Aleshores, nosaltres el que volíem, i de fet al llibre es veurà, no hi ha noms propis, només n'hi ha un nom, crec que n'hi ha un nom només, perquè és un col·lectiu, ells són un grup que des dels anys 70 són amics i treballen per al barri. Aleshores, aquesta col·lectivitat s'havia de reflectir en el llibre.
Sí, de fet, dius que no n'hi ha noms propis, que el moviment veïnal és un col·lectiu, cert que a les cites dieu sempre membre de l'Associació de Veïns, però en canvi la història de Sant Marcelí sí que ha hagut certs noms propis que reflexeu com a personatges dins del protagonista, que és el propi barri. Aquests noms propis, que no són només de persones, sinó també de llocs, conteu-nos un poquet sobre la seva transcendència dins de la història del barri.
Bé, nosaltres parlem de dos personatges concrets, que curiosament són dos personatges religiosos, que són l'arquebisbe Olaechea, que és qui va fundar el barri als anys 50, i després està Julio Ziges, que és este retor roig, retor revolucionari, que va alterar completament la vida del barri i que gràcies a ell va despertar aquest moviment veïnal. A banda d'això, ens hem inventat una sèrie de noms per a denominar espais del barri que hem situat com a títols dels capítols. Aquests punts en el mapa d'aquesta guia són espais que nosaltres hem batejat en noms inventats, però que fan referència a espais que són importants des del punt de vista quotidià.
Els temes que heu tocat en el llibre són molt variats, com tota la història urbana. Per exemple, l'educació, la joventut, fins i tot la cultura, com a conquestes i una forma d'organitzar-se en la pròpia associació. I vosaltres els heu treballat des del punt de vista de la ciutadania activa que s'interessa per aquests temes. Conteu-nos un poquet sobre aquesta forma de llegir o de traduir el que ha passat al barri de Sant Marcelí.
El moviment veïnal és un moviment molt complex. A més, dura una miqueta més de 40 anys. Ells, en una mirada holística del barri, a la fi el que volien era millorar el seu barri i aconseguir ser d'alguna manera un poble. Això implica que han de tindre cura de tots els camps socials. Per això nosaltres hem reflectit en aquests capítols, 17 capítols, tots els elements d'una societat, perquè ells reproduïen i lluitaven per a millorar la seva microsocietat. Per això parlem d'educació, parlem de grans infraestructures, parlem de valors, parlem de festes, perquè tot això explica aquesta microrealitat que és a Marcelí. I això és, per una altra banda, si vols, és la complexitat que té este llibre, perquè treballar tota aquesta informació, donar-li forma, establir límits temporals i de camp o de tema, perquè aquesta transversalitat, vull dir, si parlem de valors, com separem valors si parlem d'educació o parlem de jardins o parlem d'infraestructures? No podem parlar. Costa. Tota aquesta recerca que hem fet i tota aquesta estructura que hem fet del llibre respon a aquesta lògica transversal, però que intenta no solapar-se, però sí que serveix per a... Jo m'he llegit el tema 3 i estic en el 4 o en el 16 i estic entenent la lògica de Sant Marcelí i d'aquesta comunitat que és la que és l'avantguarda o és la que lluita per al canvi de Sant Marcelí.
De fet, si llegiu el llibre, veureu que es conta com un relat, com una aventura, una gent que tenia ganes de fer aquest barri. El moviment veïnal va des de les reivindicacions globals a nivell polític, fins i tot, que esdevenen en un lloc molt concret del barri, com és la parròquia, fins a lluites de conscienciació obrera i en un moment en el que és la transició política a l'estat espanyol. En aquest moment, als 40 anys, ha hagut una revisió fins i tot crítica en el punt en el que es troba l'associació de veïns?
Sí, ells sempre comenten que el barri no està acabat, òbviament, un barri mai s'acaba de fer, perquè cada generació té unes necessitats. Aleshores, ells, el que és molt destacable és que són molt conscients del que han assolit, però també de les seues limitacions i del que encara està per fer. Ells no parlen de 40 anys com la culminació d'un procés, sinó que és una cosa que sempre està en transformació. I, de fet, ells comentaven que un dels grans problemes que tenen, i és un problema general del moviment veïnal, és que, per exemple, la gent jove no s'implica en aquest tipus d'associació, i és un tema que ells tenen molt present i que busquen com aconseguir canviar aquesta realitat.
Això era la lògica una miqueta de l'objecte i del públic objectiu del nostre llibre. És per a menors de 40-45 anys. La gent més gran que ho llig li encanta perquè en part recorda i rememora, i això és molt xulo. Però la gent menor de 40, els socialitzats ja en democràcia, això no ho han conegut. O es conta mitjançant un llibre o t'ho conten com a batalleta. Plantejar un llibre d'este sentit en un relat diferent i en una lògica diferent, el que volem és traslladar tota aquesta sabidoria i tota aquesta lluita real a la gent més jove. Això és l'objecte.
En aquesta intenció d'atraure el lector jove o lectora més jove, el llibre és taronja, té unes pegatines de regal, el seu disseny que ha fet Carles és molt intencionat també.
Sí, nosaltres precisament per arribar a un públic jove jugàvem en un costat en un tipus d'escriptura més dinàmica, més relatada, com comentaves tu, però també en un disseny que fora més atractiu. El disseny l'ha fet Carles Rodrigo i bàsicament el que busca és reflectir un poc aquest disseny pamfletari de la transició i també fer un llibre que se pugui customitzar. De les pegatines, que són les enganxines de les grans reivindicacions de l'associació, i pots posar-les en el llibre, per el carrer, on millor te convinga, i fas el llibre teu. I la idea un poc era, a través del llenguatge i a través de la part visual, fer un llibre atractiu i que sobretot a aquesta gent jove que no coneix el moviment veïnal li arribara.
No anem a desvelar massa el contingut del llibre, però sí que està ple també d'anècdotes i de moments que fan fins i tot molt tendres. A mi un d'ells, per exemple, és l'anècdota del cementeri general, el que comenteu, un homenatge al mite de Penèlope fins i tot. I després es parla molt de la gota que diverses voltes ves al got. Fins i tot és una història que puja i baixa, de lluita, de molt d'esforç i que culmina en certes conquestes. Conteu-nos a grans trets i fins i tot si voleu alguna anècdota dins del llibre aquesta lluita veïnal de Sant Marcelí, de l'Associació de Veïns.
Com a anècdotes, coses puntuals, és veritat que la que tu comentes és molt curiosa i és que quan s'estava fent l'ampliació del cementeri general, que està al costat de Sant Marcelí, doncs ells el que feien era per les nits desmuntar els murs i aleshores durant el dia tornaven els obrers i tornaven a construir-los i per això jugàvem en la metàfora de Penèlope que desteixia per les nits el que havia teixit durant el dia. Però també n'hi ha altres molt curioses com la plaça de la Maceta, quan en els anys 70 l'alcalde de València anà a inaugurar un suposat jardí del barri i per la gent de Sant Marcelí allò no era un jardí, era una maceta. Aleshores és una cosa molt interessant com el sentit de l'humor i la ironia està sempre molt present en les seues reivindicacions. Però també, com comentaves tu, n'hi ha com grans fites, per exemple, en els anys 80 ells dissenyen el barri que volen, i això és fonamental. En aquell moment pensen a què volen dedicar cada espai del barri, i en part ho han aconseguit, altres coses no. Per tant, parlem de lluites titàniques, de grans fites, però també de lluites molt més quotidianes.
Resumir en 20 minuts l'història de 40 anys de l'Associació de Veïns, però el barri de Sant Marcelí 20 més, perquè el barri de Sant Marcelí, per a qui no el conega, naix al sud de València, enmig de l'Horta, connectat pel camí de Sant Vicent amb la ciutat, a finals dels anys 50. Com ha sigut el contar i ser naixement, vida i fins i tot futur d'un barri? O sigui, heu vist com es crea un barri, i fins i tot ara que s'està parlant tant de barris, de cultura als barris, de fer coses als barris, i heu vist com naix i com evoluciona aquest barri. Quina ha sigut la vostra sensació després de fer aquest treball?
Nosaltres som de Benimaclet. Aleshores venim d'un barri, ja sabeu, que és amb una forta identitat i un caràcter propi. Anar-nos a Sant Marcelí, que no tenim ni idea d'on era Sant Marcelí, ha sigut un canvi. El veure l'evolució des d'un punt de vista com el meu, que és de sociologia, imagina, perquè és la lluita real, no estàs llegint-ho o estàs mirant a la tele. T'estan contant ells, perquè al camp sí que me'n vaig encarregar jo, juntament amb Lleida, que te conten com va ser, com van crear, com començaren, i ara, a les acaballes ja de la seva vida més de lluita, més tranquil·la, se suposa, perquè l'associació de Sant Marcelí és brava, i sa vida és molt interessant. Més enllà de la construcció del barri, que està molt bé, és de sobte, ens hem trobat en 12, 14, 15 persones, o una miqueta més, que han construït la seva vida i veiem reflectit el barri en aquesta vida. I això és molt interessant, més enllà de la construcció urbanística o del canvi que ha tingut el barri.
Tono, Aida, la veritat és que es nota que heu gaudit molt fent el treball, que ha sigut una experiència fins i tot intensa, més enllà de l'àmbit acadèmic. Per al lector i lectora es nota que ha passat molt de temps des de que el taxi no volien entrar a Sant Marcelí fins ara que el taxi fa cua a l'espai Rambleta, esperant que l'agafen, que és un barri que conta fins i tot tota la història de la segona meitat del segle XX de la ciutat de València, i que vosaltres l'heu enfocat des de les històries mínimes, des de les històries dels seus habitants i d'aquestes 14 o 15 que formaven l'associació de veïns. En les pegatines trobem lemes com "Volem el parc de la Pau", "La Rambleta un parc de natura viva", "Pren el bus de l'ASO", "Vies soterrades", etc. Són lemes de 40 anys de lluita. Agrair-vos molt la presència avui a la ràdio i, com vosaltres mateixa dieu, heu contat una xicoteta història d'un barri obrer del sud de la ciutat de València, sabent que la nostra és una història senzilla i modesta i en molts aspectes comuns a la d'altres barris de la ciutat i fins i tot de l'estat espanyol. Jo crec que la gent que llegeix el llibre se va sentir reflectida també en els seus propis llibres i tant de bo tinga un altre encàrrec d'aquest estil. Moltíssimes gràcies, Tono i Aida. Bona vesprada als dos.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona vesprada.
Gràcies i bona vesprada.
Han estat amb nosaltres Tono Vizcaíno i Aida Vizcaíno, que junta amb Lleiza Pérez són els autors de "El barri que vam imaginar, cartografia de la lluita veïnal a Sant Marcelí", editat, entre altres, per l'Associació de Veïns de Sant Marcelí, amb el recolzament de Caixa Popular i la Regidoria de Participació. El podeu trobar contactant amb l'Associació de Veïns de Sant Marcelí i també el podeu trobar a la llibreria Fanset a l'octubre i a Dada al Movim. Bona vesprada.
Ara toca temps de música. Bona vesprada, Deli Martínez.
Hola, Rosa. Joe Pasch, nascut Josu Miró, ve d'Alcoi i recentment ha publicat Salt, el seu tercer disc després dels LPs autoritats Hang It i A la Deriva. El cantautor, després de començar la seva carrera musical escrivint en anglès, el 2016 va fer un gir cap a la seva llengua materna, marcat molt per Senior, que participa en dues cançons de Salt. En el disc té gran importància la producció de Blai Antoni Banyó, que ha aconseguit un so cru i sincer, amb un pes destacat de la guitarra acústica i les harmòniques, i gran influència del power pop i del disc l'experiència gratificant de Senior. Cal dir, per la importància en el disc i en el directe, que Joe Pasch, a més de Miró, veu i guitarres, i de Banyó, guitarres, el completen Andreu Vidal, baix, i Dani Serra, la bateria. Escoltem ara tota l'essència de Joe Pasch, guiat i acompanyat per Senior en Noves Companyies.
Darrere del teu dos cavalls vaig pensant que deuria tractar d'oblidar, i tu sempre en el meu cap, i tu sempre en el meu cor, i tu sempre en el meu cap, i tu sempre en el meu cor. No haguera vingut de saber tot açò, trobar-te en el bar fa que sagni el meu cor. Al final del camí on mai vas arribar, en aquell raconet, dos cadires i un got, i tu sempre en el meu cap, i tu sempre en el meu cor. i tu sempre nel meu cap, i tu sempre nel meu cor. I ara ve, ve el temps per saber tots, hi ha algú que em descobri el dolor. Al meu cap ja no és.
Per acabar, continuem amb la programació. Josep Martínez.
Sí, vaig a comentar-vos les activitats que tenim a Carrevolta en els pròxims dies. Per una banda, vos informem que ara mateix hi ha dues exposicions. Fotografies de Jorge Osorio sobre la regió d'Atacama a Xile. I aquesta exposició està a la mateixa sala d'exposicions. La podeu visitar de dilluns a dissabte, de 18 a 21 hores i fins al 4 de juliol. I per altra banda, al bar podreu veure dues sèries Superposicions i Natura de paper que contenen gravats, dibuixos i collages de Maje Ramos. Estarà fins al mateix 4 de juliol. L'horari s'amplia un poc perquè comença el bar, ja sabeu que fins a la 1 podeu visitar-la mentre sopeu o preneu una copa. Demà 16, com més habitual per aquestes dates, tindrà lloc a València la manifestació de l'orgull LGTBI i Carrevolta participa sempre. Pues esperem allí. Passem ja a dimecres 20, a les 7:30, projectarem el documental El Fils del Taulera amb la participació del director José Gaya i testimonis de diverses persones refugiades. És un acte organitzat per la Comissió d'Ajuda al Refugiat del País Valencià. I divendres 22 hi haurà dos actes. Per una banda, a les 7, la presentació del llibre Locura de la psiquiatria, apuntes per a una crítica de la psiquiatria i la salut mental. Contarem amb el seu autor, Alberto Fernández Liria. I és un acte que organitza l'Associació Espanyola de Neuropsiquiatria. I el mateix 22, però a les 8 de la vesprada, projectarem un documental sobre la iniciativa València és refugi. A banda, volem informar-vos que enguany tindrem els següents tallers. Valencià, impartit per Manel Pérez, els divendres de 10 a 11 i mitja. El preu al mes són 15 euros mensuals. També conversa en valencià, en este cas els dimecres de 7 a 8. És un projecte que es fem en col·laboració amb el voluntariat pel valencià. Són grups de conversa i de parelles lingüístiques. Com és habitual des de fa molts anys, continua el tango amb el mestre Luciano Blanco. Teniu dues oportunitats, o bé el dimecres de 9 a 11 hores, o bé el dijous de 8 i mitja a 10 i mitja. El preu són de 35 euros al mes. També repetim el taller d'acordió diatònic, vas a tenir el repertori tradicional, els dimecres a partir de les 16 hores, de les 4 de la vesprada. Són classes particulars, el preu són 20 euros al mes. Continuem també amb el taller de ioga impartit per el col·lectiu Yoga Yama els dimecres de matí de 9 a 10:45. L'aportació és de 20 euros al mes. Cistelleria els dimecres de 10 a 1 amb una aportació de 35 euros al mes. I finalment conversa en anglès en grups reduïts els dilluns a les 7:30. L'aportació és de 12 euros la sessió d'hora i mitja o 40 euros la mensualitat. Per a tindre més informació sobre aquest taller, bé, podeu anar a la nostra pàgina web, carrevolta.org, o escrivint al correu revolta@revolta.org. Per altra banda, de dilluns a divendres, de 10 a 14, podeu telefonar al 96 392 Bind with Wit, i pues, explicaran més detalls sobre la programació. I pues, recordem també que el bar de Carrevolta està obert de dilluns a dissabte, de 6 de la vesprada a 12 i mitja de la nit, i que tanca els diumenges. Podeu saber tota l'activitat del bar en la seva pàgina de Facebook, Bar Carrevolta. I ara ampliarem una de les activitats que vos hem comentat, en concret l'exposició de Jorge Osorio. El tenim així amb nosaltres. Bona vesprada, Jorge.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Explica'ns què veiem en esta exposició de Paisaje Nación que tenim ara mateix a Carrevolta.
Bueno, es el resultado de 10 años de investigación documental en medio fotográfico y audiovisual sobre las temáticas de identidad y territorio, poniendo un poco en la palestra el sentido y el concepto actual de lo que significa nación y cómo esa estructura rígida que deriva, ¿no es cierto?, de procesos intensivos de colonialismo y de instalaciones de modelos que son foráneos, América Latina en particular, se modifica actualmente en esta plasticidad que se torna en la frontera actual a propósito también de los cambios del clima y cómo eso ha afectado a los movimientos culturales.
¿Qué has dudado a Carrevolta, esta exposición que tenemos actualmente así?
La exposición está compuesta por 3 obras. La primera es Paisaje Nación, que son 20 fotografías de Chile, del norte al sur, las 4 zonas geográficas importantes. De ahí se deriva una experiencia fotográfica que se hace en una región específica, que es la región de Atacama, que no es San Pedro de Atacama. San Pedro de Atacama todo el mundo lo conoce como un destino turístico, pero eso está curiosamente fuera de la región de Atacama. Pero hay una región específica que tiene este nombre, y esa región fue fotografiada el año 2012 en toda su extensión. Luego, en esa misma región, en el año 2015, hubo un aluvión de importancia. Hubo fallecidos, se perdió arquitectura, se modificaron los valles. Entonces se vuelve a hacer un ejercicio fotográfico el año 2016, donde participan ahora fotógrafos propios de la región. No es una fotografía desde el exterior, sino una fotografía interna, y ellos narran a través de esta imagen su situación o su sensación respecto a los términos de reconstrucción y memoria a propósito de esta aluvión. La idea es poder contrastar una imagen de un fotógrafo de fuera de la región del año 2012, que en este caso soy yo, con una imagen del 2016, posterior al aluvión, en estos cuadros que están ahí puestos.
Fa 10 anys que portes aquest treball fotogràfic i documental, però este treball continua, se'n deriven moltes històries. ¿Com evolucionarà? ¿Qué podrem veure més endavant?
En lo inmediato, en València, paralelo a la situación propia de la exposición, hay una residencia que se está llevando a cabo en la Universidad de Valencia, en el TAU, en el Taller de Audiovisuales, donde se va a lograr una película documental que también es conclusión de estos 10 años, que tiene una duración de aproximadamente 45 minutos, donde se tratan estos temas, y a modo de capítulo de lo que va a ser una posterior serie para el año 2019-2020. Respecto a estos temas.
Muchas gracias, Jorge, por haber dut l'exposició a Carrevolta y esperem poder ver els resultats pronte.
Lo espero y sean bienvenidos, por favor. Estamos acá. Gracias.
I fins així el programa d'avui. Ens despedim de tots vosaltres, com ens despedim també del Partit Popular, que s'ha fet fora ja del govern espanyol i els queden molt poques reductes, i no cal oblidar que és el Partit Popular el mateix que així a València esta setmana un jutge declarava que eren una vegada més culpables de finançament il·legal del partit. Per tant, un adeu amb molta alegria. Fins a la pròxima edició del 10 de Santa Teresa.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Encara en punt, que casa meva és casa vostra, si és Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Snape i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Partofet. Señor Charlotte, señor Belín.